Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure parlem de la tècnica Namasté amb un programa que hem titulat Namasté a Dojo. Namasté és una paraula del sànscrit que vol dir l'ésser que hi ha en mi saluda, honra i respecta l'ésser que hi ha en tu. No és la primera vegada que en parlem a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Per què necessitem aquesta eina? Doncs perquè tendim a jutjar una persona pel seu comportament i sovint no anem més enllà, no mirem què hi ha a dins. I així no veiem que aquell ésser que tenim al davant és un ésser amb majúscules. L'anterior vegada que en vam parlar a l'Ofici de Viure amb la psicòloga Assumpció Salat, encara no estava fet ni editat el llibre que avui ens porta sota el braç amb el títol Namasté, una actitud davant la vida. I és que d'això depèn que ens mirem els uns als altres d'una altra manera. A l'altra persona, per cert, l'anomenarem entrenador o entrenadora i serà la que ens ajudarà a practicar en una tècnica que ens durà a viure millor. Diu Assumpció Salat al llibre, la tècnica Namasté suposa renunciar definitivament a intentar canviar la realitat present. És una tècnica que ens porta a fer un treball intern i gràcies a això ens farem corresponents a realitats externes diferents. L'actitud Namasté és un canvi de mapa o de paradigma enfront de la vida. És un salt molt important en el nostre nivell de consciència, ja que ens permet fer un gran avenç que podrem verificar, insisteix Assumpció Salat, en resultats observables. Avui a l'Ofici de Viure, segon programa de la tècnica Namasté.
Edmund Hillary. No conquerim les muntanyes, sinó a nosaltres mateixos.
Benvinguts, el meu nom és Carolina Ripoll Martí, soc psicòloga i acompanyo les persones a sanar, alinear-se i a viure des de l'essència. La tècnica Namasté, tal com jo la sento, és una manera de viure. És viure des de l'essència, sentint des del que realment som. És acceptar el que la vida ens brinda a cada moment. I és confiar en la vida sabent que sempre hi ha un propòsit elevat i un regal darrere de tot el que ens va succeint. La vida constantment ens presenta les situacions que necessitem pel nostre aprenentatge i evolució. Aleshores, tot el que vivim, els escenaris que ens mostra la nostra vida, són perfectes per poder portar cap aquest treball evolutiu. La tècnica ens ensenya a reconèixer, acceptar, abraçar, il·luminar i d'aquesta manera sanar les ombres que ens reflecteix el mirall de la vida. L'altre, la vida, el que hi ha allà fora, són oportunitats d'autoconèixer-nos, de sanar-nos, d'evolucionar i de tornar al que veritablement som. Gràcies a la tècnica podem complir aquest propòsit, el propòsit de la nostra ànima, sent aquest l'acte més elevat que podem realitzar en el transcurs de la nostra existència. La tècnica Namasté ens permet conscienciar-nos de la nostra vida i de les nostres relacions, ens ajuda a extraure l'aprenentatge i a il·luminar la nostra foscor, per poder d'aquesta manera tornar a casa, el que tots som. La tècnica Namasté és entregar-nos plenament a la vida, sabent que en cada moment ens brinda el que és necessari pel nostre major bé. És viure alineats amb la unitat, la veritat i l'amor incondicional, amb la nostra essència. Una salutació a tots i moltes gràcies per la magnànima labor que realitzeu per mitjà del programa.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Com dèiem, Assumpció Salat ha publicat Namasté, una actitud davant la vida, de Amat Editorial. Assumpció, ben retrobada. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
I en Jordi Griera, ben retrobat. Gràcies per tornar al programa.
Gràcies.
Benvingut.
A vosaltres.
L'Assumpció Salat es va trobar un dia, i d'aquí el títol del programa, amb què un alumne li va dir, segons ho explica el llibre, no? Ens cal Namasté a dojo.
A dojo.
A dojo. Per què? Per què Assumpció ens cal namasté a dojo?
Bueno, perquè namasté, tal com vam parlar en el programa anterior, ho definíem com una tècnica, però en aquest llibre ajudo a veure que part d'una tècnica és una actitud. És a dir, que quan jo començo a entendre i a practicar una tècnica, és com si la tècnica és com si ens volgués ajudar a aprendre a sumar. Quan nosaltres som petits i volem aprendre a sumar, necessitem alguna eina, com els conjunts, no? Saps que ens feien boletes damunt costat i boletes amb l'altre, i nosaltres apreníem d'aquella manera a sumar. Però l'important és que després, quan ja sabem sumar, no ens fa falta la tècnica. Quan ja no sabem sumar, quan ja sabem sumar, ja la nostra actitud ja és una actitud namasté. I estem fent aquest namasté a dojo sense aplicar en concret una tècnica. Per què? Perquè ja hem passat a un altre nivell en la nostra manera de pensar, en la nostra manera de sentir, en la nostra manera d'actuar. Jo m'agrada anomenar aquesta actitud namasté com un canvi de paradigma. Un canvi de paradigma que el podem veure des de moltes perspectives. Però així és per llançar-ne una, diríem, quan una persona a la vida entra en l'actitud namasté, el canvi gran suposa que deixi de veure la vida des de la lluita, la supervivència i el que he de fer per lluitar amb l'exterior per tirar endavant, la lluita que pot tindre moltes cares, i comença a veure la vida com una escola i com una oportunitat per aprendre. I comença a veure la vida, tot allò que li passe, no com algo injust, no com algo de mala sort, no com algo que no hauria de passar, sinó sempre com una lliçó de vida. Passar aquesta lliçó o atravessar o aprendre aquesta lliçó no sempre ens és fàcil. Per tant, l'actitud namasté i el llibre ens vol ajudar a com travessar aquestes lliçons, a com afrontar-les sense caure en aquestes actituds que diria que són del vell paradigma, que són aquestes actituds que tenen que veure amb la lluita, amb la resignació, el ressentiment, la rebeldia, la resistència.
D'aquí el que comentàvem abans, Assumpció, que tots i totes les persones amb les quals ens trobem cada dia són entrenadors o entrenadores.
Sí. Jo diria que hi ha dos tipus de persones en les que ens trobem a la vida. Entrenadors i entrenadores, que són aquells que ens fan treballar a la pràctica, i ens trobem també mestres i inspiradors. Per exemple, tant de bo que aquest programa i el que fem aquí sigui un mestratge o una inspiració. És a dir, aquelles persones, aquells llibres, aquelles xerrades, aquells cursos que quan nosaltres els escoltem o aquelles persones que ens els transmeten ens inspiren, ens insuflen com noves idees, noves maneres de pensar que ens ajuden a veure la vida d'una altra manera i a veure les lliçons o les situacions que ens trobarem a la vida d'una altra manera. Però clar, una cosa és entendre les idees que ens inspiren els mestres o els guies, i una altra cosa és posar-les en pràctica. I per posar-les en pràctica és quan necessitem els entrenadors. És quan ens trobem amb aquestes persones que ens fan viure amb la pràctica allò que potser hem entès en un curs, en un programa de ràdio, en una xerrada, en una persona que ens ha inspirat.
O sigui, l'Assumpció, quan s'enfada amb una persona que té al davant, si és que s'enfada, potser no s'enfada.
Sí.
Aquella persona pensa mentalment, doncs mira, és una entrenadora.
Clar, és una altra actitud. Ja dic, és veure d'una altra manera. En vez de dir, ai, quin marron o quin conflicte o quina situació amb la que m'he trobat, l'actitud o la manera de pensar és, aquí tinc una oportunitat per aprendre. Primer aprenentatge, a ser pacient, a no perdre la calma, a no perdre la serenor. Segon aprenentatge, que la millor m'he de comunicar d'una altra manera, que he de valorar si aquella persona puc fer-hi acords o no puc fer-hi acords. És a dir, hi ha molts aprenentatges que puc fer aquí. Però, d'entrada, si allò està passant, li dic que sí. Seria com dir, ho accepto. Però no ho accepto des d'una resignació i des d'un me conformo amb l'entrenador, sinó li dic que sí i allò que em plantejo miro de quina manera, sàvia i intel·ligent, puc actuar o puc donar una resposta davant d'aquella situació. Quan jo actuo amb aquesta actitud namasté, que més que té a veure també amb un canvi intern, ja anirem entrant, quan jo actuo amb aquesta actitud namasté, què veuré jo? Canvis amb la meva situació externa.
Què en pensa en Jordi Griera de tot el que està sentint?
Bé, que m'agrada. L'espiritualitat, quan vols arribar a dalt de tot, a dalt de tot, que només n'hi ha un de dalt de tot, has d'anar primer a baix de tot. És a dir, a través de la humilitat, és l'únic lloc en el que hi ha la porteta per la qual es pot anar a l'altra banda, diríem, no? I la gent a vegades mira amunt, mira amunt, mira amunt, i al mirar amunt l'únic que fas és inflar l'ego. I has de passar precisament perquè no hi hagi jo. El jo ha de desaparèixer. I per això una bona mesura és aquesta de abaixar el cap, adoptar, fer sempre, al veure una persona, namà, és a dir, l'actitud d'adoració, no? Que en diuen namasté en hindi i namaskar en panjabi, però és el mateix. No és humiliar-se davant de l'altre, és posar-nos en el nivell en el que som, que és que som la unitat, som la mateixa cosa. I davant de la mateixa cosa no pots sentir-te superior, és a dir, és el mateix que tu, no? I aleshores m'agrada molt la paraula aquesta d'entrenador, perquè és molt justa. Satya Sai Baba deia al gran guru, quan li deien que és que tu ets el guru més gran, i ell deia, el gran guru és la Terra, és el món, perquè cada persona del món és el vostre guru. I te l'has de mirar com a guru, entrenador, però diríem...
Sí, ja, és clar.
És un pas més enllà és pensar que el guru universal, que Déu, o que el pla universal, t'ha posat aquella persona al davant perquè t'ensenyi.
I perquè t'ensenyi, perquè tu posis en pràctica allò que tu has après. Per això he distingit entre mestre inspirador i entrenador. És a dir, hi ha persones que ens inspiren, però hi ha persones que ens fan treballar en la pràctica. I a vegades el mateix mestre en un moment donat es pot convertir en un entrenador i un entrenador es pot convertir en un inspirador. Perquè, clar, des de l'actitud namasté veiem a l'altre com una consciència, com un ser que ha adoptat una personalitat i una mentalitat, una ment, una personalitat i un cos, i que, l'igual que jo, està aquí a la Terra passant per una escola d'aprenentatge.
Però, per exemple, si aquesta persona és el nostre cap a la feina i anem pensant namasté i el nostre cap, que la veritat és que té molt mal caràcter, per exemple, o ens fa molt la guitza, doncs el veiem com un entrenador i potser el que hauríem de fer és prendre la decisió de deixar la feina i potser anem fent aquí tantes reverències metafòricament parlant,
sí,
doncs no deixem la feina.
No són reverències, és que no ho hem de veure com a reverències, perquè ell també ho ha explicat molt bé, el Jordi, quan ha dit, diu, com el meu, jo faria anar la paraula com el meu germà, no, és a dir, que som una mateixa essència, que som un o que som germans en aquest camí de vida. Fixa't que en el llibre jo explico diferents resultats de la tècnica namasté. I la tècnica namasté, un dels primers resultats entre els que hi haurà és que ens aportarà més claretat mental. Jo, a través d'aquesta actitud i aquesta tècnica namasté, del primer que me n'adono és de la meva reactivitat, de la meva ràbia davant d'aquest cap de la feina que m'ho està posant difícil. Però a través de seguir practicant aquesta tècnica namasté, com entro en estats mentals de més calma i de més serenor, jo tinc una ment més oberta a la intuïció i a la comprensió i el discerniment. I gràcies a aquesta calma i aquesta serenor que m'aporta al practicar la tècnica namasté, jo puc veure més clar què he de fer, què no he de fer amb aquell cap. I potser fins i tot, si veig més clar, si he de continuar fent acords i treballant i estant al costat d'aquella persona, o a la millor me n'he d'anar, o a la millor he de posar distància. És a dir, namasté, al fer un canvi d'actitud intern, veig com canvien les situacions externes, se m'aplanen. És a dir, un dels resultats que veuré practicant namasté també és que jo aniré verificant i observant com aquests entrenadors o situacions conflictives que abans veia a la meva vida a poc a poc van desapareixent, perquè jo he fet un canvi d'actitud interna.
Fins que arriba la pandèmia.
Que és un altre entrenament.
Vale, que és d'una altra mena. D'una altra
mena. Que ens el podem veure d'una manera o el podem veure d'una altra. Ens podem sentir amb por o no podem sentir por. Podem veure una oportunitat per aprendre o podem veure una oportunitat o una situació que ens desperti l'esport.
Sí, l'altre dia en Jordi Grieta ja ens va dir que ell de por res de res, que sí. Una cosa és la responsabilitat i l'altra és la por.
Exacte. Sí, sí. La responsabilitat sempre és una actitud responsable i prendre les decisions correctes, però sense por, és que si tens por no prendràs les decisions correctes. Aquest és el punt.
Des de la por no viuràs millor. Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la tècnica o actitud namasté.
Eckhart Tolle. Accepta els altres en la seva essència i així l'ego ja no regeix la teva relació. No deixis que els conceptes creïn en tu una barrera artificial contra l'altre.
L'Assumpció Salat ens parla de tres zones de la ment. La zona de foscor, quan tenim pensaments d'angoixa, de preocupació, d'ansietat, de nervis, de por pel present, passat o futur. La zona de penombra que diu l'Assumpció és on som normalment, són els pensaments quotidians sobre la nostra vida, les nostres tasques, les relacions, els plans de futur que fem en la ment i la zona de llum, la zona a la qual hauríem d'accedir i romandre, dius Assumpció, el major temps possible. És on hi ha la percepció dels pensaments de saviesa i de comprensió que ens proporcionen un estat de pau, de joia. Ens ho pots explicar?
A veure, aquí, és clar, poden haver diferents maneres d'explicar-ho, diferents idees, diferents autors. Jo diria que per entendre qui és un ser humà, podem parlar de diferents classificacions, però fem-ne una. Un ser humà té bàsicament una essència de ser que l'anime. A part d'aquesta essència de ser, està una consciència que està en una escola, que és l'escola de la vida, i aquesta consciència està aprenent en aquesta escola. Però aquesta consciència que està aprenent està com preservada en el nostre interior. Podríem dir que és un arxiu incontaminat, incontaminable. I aquest arxiu de consciència, per poder aprendre en aquesta escola de la vida, necessita d'un altre arxiu, per fer anar un llenguatge així més actual, que l'indríem l'arxiu mental. I l'arxiu mental té aquestes tres zones. La zona de foscor, la zona de penombra i la zona de llum. La zona de llum serà quan l'arxiu mental, que és aquella eina a través de la qual jo he vist la vida a través de la meva ment, quan aquesta ment comença a pensar d'una manera sàvia o comprensiva. Aquest serà la ment en la zona de llum. Però moltes vegades la ment no està en la zona de llum, sinó que portats per les nostres pors, pels nostres instints i per la nostra cultura, moltes vegades nosaltres caiem en la zona de penombra o la zona de foscor, que és quan la nostra ment pensa de manera reactiva, és quan surten les pors, és quan surt la desconfiança, és quan surten les emocions alterades, el ressentiment, l'ego, digue-li com vulguis. Quan nosaltres apliquem la tècnica Namasté, i l'actitud Namasté és una manera de connectar-nos amb aquesta zona de llum o comprensiva. Com més nosaltres anem alimentant aquesta zona de llum o comprensiva, això és el que realment ens emportem quan arriba l'hora de la mort, perquè aquesta comprensió és la que queda volcada en l'arxiu de consciència del que abans he parlat. I aquest arxiu de consciència, a poc, es va omplint de saviesa a través de les diferents experiències de vida. No sé si ho he liat o...
Sí. També ho deu dir i ho deu haver sentit en els seus nombrosos viatges a l'Índia d'altres maneres.
Sí, la terminologia que jo faig servir és bastant diferent, però al final anem a parar en el mateix. És a dir, quan tu tens una experiència traumàtica, una cosa que afecta la teva supervivència, allò ho has de recordar d'alguna manera. El cos pensa, això, aquí hi ha un perill, haig de guardar-ho pel futur. I ho guarda en una zona que és el cos límbic del cervell. I aquesta, cada vegada que hi hagi una cosa que ens recordi allò que va passar, salta una alarma de dir, escolta, que aquí vam patir. Això és dolent. I aleshores, aquella persona que entra per la porta, que s'assembla amb un que una vegada me la va fer, ja li tinc mania. Només que perquè entri per la porta el veig i digui... Per això ho diu el cervell sol. El cos límbic dispara el tàlam. El tàlam segrega una substància que es diu GABA, que posa fora de combat tots els nervis que porten les informacions en el cervell superior, en el conscient. I, per tant, únicament funcionem de manera subconscient, emocional. I surt l'emoció aquesta de, ui, aquest no m'agrada. Aleshores, jo el que, ara passant en allò de l'Assumpció, l'actitud Namasté seria, bé, aquest senyor et desperta el que et desperta, però d'entrada el saludarem i ens inclinarem, adoptarem una actitud humil i a partir d'aquesta actitud humil la consciència pot tornar a agafar el control. Torna a agafar el control, que l'havia perdut, i el tàlam torna a funcionar i torna a enviar informacions al cervell.
Clar, una manera és explicar-ho des del cervell, tàlam, zona límbica, hipotàlam, escorça cerebral, i l'altra és explicar-ho des de les zones mentals. És simplement una manera de simplificar-ho, és a dir, la ment, la podem entendre, la ment s'expressa a través del cervell i activa determinades zones del cervell, però podríem dir que la ment no està situada en les tres dimensions. El nostre cervell sí que està situat en una dimensió llargada, alçada, profunditat, sinó que la nostra ment està situada situada en dimensions que li diríem a partir de la quarta, cinquena, sisena dimensió. Si parléssim de dimensions, dimensions que ja en parla la ciència i en parla la medicina i en parla la física, podríem dir que hi ha una ment que vibre amb dimensions més baixes, és aquesta que estava parlant molt bé el Jordi, de la por, i que activa aquestes determinades àrees cerebrals, però hi ha una ment que vibre amb dimensions més altes i activa unes altres zones cerebrals, entre elles podríem parlar del lòbul frontal. Clar, ho podem explicar des del cervell, ho podem explicar des de les dimensions o des de les zones mentals. Aquesta zona que activa el lòbul frontal i aquesta zona que ens porta, o aquesta ment que ens porta a inclús que funcioni millor a part del nostre cervell, el nostre cos, és la que li dic jo la zona de llum, o també li podem dir la zona de la ment comprensiva o de la ment sàvia. Llavors, jo des de la zona sàvia de la meva ment me n'adono que tinc una zona emocional o de reactivitat que me la dispara aquella persona o aquell record, etc, etc. I des de la meva comprensió tinc les eines per gestionar això. És a dir, gràcies a la comprensió jo puc alliberar-me del trauma. Gràcies a la comprensió jo puc alliberar-me de la por. Llavors, què podríem dir? La por és necessària fins que deixa de ser necessària. Quan deixa de ser necessària? Quan tu ja has pogut construir un arxiu mental de comprensió i de saviesa que et permet gestionar aquelles pors. Però mentre tu no tens aquest arxiu de comprensió i de saviesa, mentre tu no has fet un treball per entendre qui ets, de què va la vida i com funciona, aquella por, clar que la necessites, perquè et pots salvar de moltes situacions. Però arriba un moment on la por es converteix en un obstacle. La por no et deixarà avançar cap a nivells superiors de comprensió, de felicitat, de benestar, d'energia, de vitalitat, digue-li de tot. L'hem d'anar deixant gràcies a la comprensió.
L'Assumpció parla de la por de no sobreviure, amb una por que té quatre cares: la por de perdre, la por d'afrontar, la por de ser abandonat i la por de morir. I hauríem de recordar, Assumpció, també els 7 indicadors. Què són els indicadors? Quan parlaves de resultats externs, l'eina que ens ajuda a anar avaluant com anem en el nostre procés evolutiu, no? Si volem saber anem...
Jo crec que n'hem parlat bastantes vegades en aquest programa, però jo sempre dic que val la pena tornar-los a recordar i tenir-los molt presents, perquè si no jo tinc la sensació, porto molts anys estudiant tot això des de la psicologia, des de l'espiritualitat, i a vegades tinc la sensació, Jordi, no sé si estaràs d'acord amb mi, tu ho has dit, que ens perdem en filosofies, ens perdem en llenguatges espirituals que a vegades l'únic que fan és alimentar el nostre ego. I al final necessitem indicadors, verificables, algo observable, algo que em digui i que em permeti avaluar si jo estic realment progressant amb aquesta saviesa o simplement estic inflant el meu ego.
Doncs vinga, anem a repassar-los. I els indicadors interns: el nivell de patiment, estrès, preocupació, ressentiment, i el nivell d'alegria interna, la joia de viure.
El nivell d'estrès, ressentiment, preocupació, angoixa, patiment, jo observo que quan vaig augmentant la meva saviesa, comprensió i actitud namasté, va disminuint. Si a mesura que van passant els anys de la teva vida tu notes que els patiments i les angoixes van disminuint, és un indicador, no l'únic, en necessitem més d'indicadors. L'altre indicador intern que notaràs és que a mesura que vas creixent tu, si vas creixent adequadament amb saviesa, recuperes aquella alegria innocent que tenies quan eres nen. L'alegria, la joia de viure, aquella alegria interior que no depèn de res ni de ningú, sinó que neix de la profunditat.
Però no noteu que hi ha gent en el que s'anomena tercera edat, és un llenguatge col·loquial, i a la qual no suposo que no se sent identificada amb aquesta franja, identificat en Jordi Griera. No noteu que en aquesta edat hi ha més gent, sovint, no tothom, però que sense fer un treball personal té més alegria, no? Que connecta amb aquesta innocència de quan eren petits?
Perquè és que l'escola de la vida ja és una escola, no fa falta que llegeixi llibres. I a la mateixa experiència de la vida, si jo la vaig digerint adequadament, em pot portar a ser molt més savi i manifestar aquests indicadors, potser molt més que la persona que s'ha il·lustrat i s'ha llegit el Bhagavad Gita i ha anat a la Índia i ha viatjat. És que no, el que importa són els indicadors i resultats. És a dir, saps aquella frase del mestre Jesús que deia: pels seus fruits els coneixereu, no pel que diuen, no pel que parlen, sinó per aquells indicadors que els retraten. Clar que les paraules són importants, però els indicadors retraten.
Sí,
Jo els indicadors que tu fas servir no els conec, no sé quins són, però jo en tinc dos que són, diríem, les dues pedres de toc. La primera, coincidim, és l'alegria, aquesta joia. És a dir, la felicitat absoluta en totes circumstàncies. Saber que, que ser feliç no depèn dels altres, no depèn del que et passi, no depèn del teu cap, depèn només del teu estat interior. I si ets feliç, pur i simplement ets feliç. I l'altra és estimar. És a dir, si el teu cor està esponjat i està obert i cada vegada que et trobes amb una persona, ah, que bé, quina persona tan maca. Mira, jo tenia un mestre, que va ser en Joan Mascaró precisament, l'autor de les traduccions més venudes del món de tots els temps, del Bhagavad Gita i del Dhammapada de Buda. O sigui, aquest home, quan es trobava amb una persona, jo li havia presentat, recordo uns pagesos d'Anglaterra que els hi vaig presentar, se'ls quedava mirant, però com si estigués veient la Verge Maria.
Els pagesos devien quedar parats.
Sortien transformats. Transformats, perquè ell els mirava com si estigués veient la divinitat.
Això.
I el namasté, en realitat, és veure la divinitat. És veure que en tu hi ha la divinitat absoluta.
Sí.
I quan jo sento això, t'estimo i no puc més que adorar-te, per fer servir una paraula hindú. En aquest
Aleshores,
cas.
En Jordi Grera va estimant a tothom al carrer?
Sí, de manera inevitable, diria jo.
Sí.
Sí.
Home, si algú que te la fa, pensaràs que hi ha en mi que te la fa. Sí, què és el que... Amb què m'estic equivocant en la meva actitud? Perquè si tu tens una actitud amorosa, és gairebé impossible que ningú et faci mal. Si la teva actitud és amorosa, qui vagi a fer-te mal es quedarà parat, es quedarà com vull dir... No, això no és el que esperava. Esperava una cara d'odi amb la qual pogués lluitar. Si la cara no és d'odi, sinó que és d'afecte, d'amor, de respecte, les persones es queden desarmades. És no es necessiten pistoles.
És els mateixos, el que estàs dient, Jordi, són els mateixos indicadors, una mica, per dir-ho, explicats d'una altra manera o una mica més detallats. Per exemple, amb aquest de les relacions humanes o amb aquest de les persones que estàs comentant. Estimar una persona és quan tu vas notant a la vida de que aquests entrenadors dels que parlàvem cada vegada són menys. Cada vegada són menys. Tu vas per la vida i et trobes persones i tu dius, facin el que facin, ja no sento que em fan perdre la pau, ja no sento ni odi, ni ràbia, ni mal rotllo cap a ells, sinó que jo noto de que cada vegada els entenc, els respecto, no m'altero davant d'ells, no em treuen de polleguera. Quan jo vaig notant que tot això va disminuint i que cada vegada veig menys i menys entrenadors a la meva vida, és perfecte, perquè allà tinc l'indicador de que vaig per bon camí. I a part de fer això, hi ha la part d'estimar que estaves explicant. Quan jo començo a veure aquests sers humans com a germans que estan aprenent igual que jo en el camí de vida i que s'equivoquen i que cometen errades igual que jo, amb allò que jo he après i he comprès, sempre miro de servir-los, sempre miro d'ajudar-los, sempre miro d'estimar-los, i l'estimació entesa com a servei.
I perquè són tan macos. Perquè dius, oh, però quina persona tan maca i tan interessant, no?
I
vaig a descobrir-la. Vaig a descobrir-la. O sigui, què ve a ensenyar-me aquesta persona, no? Tornem a lo de l'entrenador, però com a guru.
Com
a guru, realment.
Home, què ve a ensenyar.
Aquesta persona que veig, que maca és. Què aprendré avui? I tens ganes d'estar amb aquella persona,
I amb
no?
aquesta actitud de servei l'ajudes a l'altre a descobrir-se a si mateix. Aquest exemple que has posat, que quan els mirava els pagesos es descobrien a si mateixos. És que és veritat, quan una persona va adquirint aquesta saviesa, va adquirint una energia i un poder que la seva presència il·lumina els altres.
Sí, sí.
I els altres, al sentir-se il·luminats per la presència d'un savi o una persona amb comprensió, es descobreixen a si mateixos. I això és l'acte més gran d'amor que un ser humà pot fer.
Clàudia Miraglia. L'autèntic art d'escoltar consisteix a aprendre que l'altre és igual que tu.
Hem repassat els indicadors interns amb l'Assumpció Salat pel que fa al nostre nivell de consciència, per dir-ho així. Els indicadors externs, el primer l'hem esmentat, les relacions humanes es fan més harmonioses, hi ha més salut, energia, vitalitat, diu l'Assumpció, adaptació als canvis, perquè la vida és canvi, capacitat per generar recursos econòmics i capacitat de servei.
Exacte. Aquests serien tots els altres indicadors, que, bueno, el de capacitat per generar recursos econòmics, a vegades no ho acabem d'entendre, ho hauríem de col·locar en el seu context, però diríem, la persona note que té més salut, més energia i més vitalitat. Aquí no ens val l'excusa dels anys. Si tu fas funcionar la teva ment bé, el teu cos funciona bé i l'energia t'acompanya. Per tant, aquest és un indicador. És a dir, hem de fugir una mica d'aquella imatge del savi amb barba blanca i espardenyes, saps?
No, Jordi Griera s'està tapant la barba blanca. Ara penjarem la fotografia.
Però hem de fugir una mica d'aquella idea de que la saviesa és bellesa i és pobresa. La saviesa és energia, és vitalitat, és vida i és abundància. Abundància de recursos en tots els sentits. Si ja parléssim d'uns nivells més elevats, no podríem dir els mestres de veritat viuen amb l'abundància i en la prosperitat, però ja no mestres que estan aquí a la Terra, sinó mestres que estan en d'altres dimensions o en d'altres nivells. Per tant, sentir aquesta abundància, aquesta prosperitat, sentir que t'adaptes bé als canvis. Ara, per exemple, la pandèmia és una prova d'això, i hi ha persones que l'estan vivint amb una millor adaptació que d'altres, perquè la vida es canvi. Però aquests canvis estan per donar-nos l'oportunitat de nosaltres anar millorant i anar creixent. I després l'últim indicador, que ja l'hem explicat també una mica, que és aquesta capacitat de servei, d'estimar, de donar. Des de la meva comprensió puc servir i estimar els altres, puc il·luminar, puc irradiar. Si jo no tinc aquesta saviesa, què donaré, què irradiaré, com ajudaré? No, primer he de construir-me a mi, he de descobrir-me a mi, he de saber qui sóc, he de desenvolupar totes les meves potencialitats per si es pogués servir als altres.
És que sense fer servei no pots tenir la humilitat necessària per estimar, perquè únicament estimes quan surts de tu mateix, mm-hmm. Perquè te'n vas cap a l'altre. Estimar és anar-te'n cap a l'altre. Mentre estàs amb tu mateix i construeixes la muralla, la petita muralla que defensa el jo mateix, no pots estimar. I per abaixar aquesta muralla, el millor sistema és servir.
Però aquí hi ha un fil de navalla que moltes persones hi caiem, i cauen, i jo hi he caigut, que és aquell discernir entre el prodigar, salvar, i el servir.
No ho he entès, això.
Sí. Hi ha que distingir entre el prodigar o salvar i el servir. Què vol dir prodigar i salvar? Quan nosaltres, des d'aquest amor mal entès, acabem assumint les conseqüències, els resultats o la feina que l'altre hauria de fer. És a dir, nosaltres no estem per regalar als altres. El servei de veritat és aquella frase que el mestre Jesús explicava: ensenya'l a pescar, no li donguis el peix. I moltes persones, des d'un amor mal entès, el que fan és donar el peix. Això seria el que li diríem salvar i prodigar. En canvi, servir és quan jo et serveixo donant-te les eines, les habilitats i els coneixements perquè siguis tu el que pesquis, perquè siguis tu el que siguis capaç de sentir aquest amor que jo he anat descobrint. I ens han educat socialment en què hem de ser bones persones, en què no hem de ser egoistes, en què hem de compartir, a vegades aquesta malentesa justícia social, en què tots s'han de repartir els recursos igualment per tothom. Atenció amb aquestes idees que ens han portat i ens porten a molts mals indicadors o resultats. Jo, amb una persona a la que li regalo, amb la que sóc, amb la que prodigo i amb la que li trec les castanyes del foc, jo no l'estic estimant ni l'estic ajudant. Al contrari, l'estic convertint en una víctima, l'estic convertint en un pidolaire, estic reforçant allò que precisament no m'interessa. I a vegades aquesta bondat i aquesta generositat mal entesa
es fan des de l'ego.
Ah, això mateix.
Sí. O sigui que si et demanessin diners, Assumpció, potser en deixaries una vegada amb aquella persona i prou,
bueno,
no?
Bueno, hauríem de veure, sí, sempre s'ha de valorar, sí. Clar que sí, però si jo a aquella persona li deixo diners i complés l'acord i me'ls torne, cap problema. Però si aquella persona a la que li deixo diners no me'ls torne i a continuació me'n demana més, si jo li deixo una segona vegada o inclús una tercera, que a vegades
llavors
ho fem,
és
això,
quan, el que deies,
és
no?
Quan estic caient amb aquesta actitud salvadora, de prodigar, de donar el que no hauria de donar. És aquesta generositat malentesa o aquest amor malentès.
Que és aplicable també de pares a fills?
I tant! Quantes vegades els pares acaben prodigant i donant diners als fills perquè el fill vol treballar amb allò que li agradaria, perquè el fill vol fer allò que li agradaria, perquè el fill vol tenir una casa en propietat, quan a la millor encara no està preparat per tenir-la en propietat, i quantes vegades els pares acaben hipotecant-se o acaben desnonats perquè han posat uns diners o han avalat un crèdit que el fill no ha estat preparat. Aquí hem de tenir molt discerniment. No, no. Una cosa és ensenyar a pescar, l'altra és prodigar o salvar, treure les castanyes.
En Jordi Griera, que coneix tants empresaris, que n'ha conegut tants al llarg de la seva trajectòria, s'hi deu haver trobat en aquesta circumstància.
Sí.
Ho deu haver vist.
És que tot el tema dels diners, que esmentava l'Assumpció, és molt delicat i s'ha d'explicar molt bé. És a dir, ara no us penseu que per començar a saludar la gent i a dir-los namasté et plovaran els calés. Sí, no va per aquí.
Sí.
La primera cosa és que quan tu adoptes una actitud humil, i això per l'empresa també és vàlid, encara que sigui una empresa forta, però una actitud humil vol dir que amb menys mitjans vius, no necessites tant. L'abundància és una cosa relativa. Si disminueixes les teves necessitats, les teves exigències de la vida, aleshores resulta que la vida et dona amb escreix tot allò que necessites. Primer perquè necessites poc, però després també perquè hi ha una mena de confabulació.
És... Sí? En quin sentit?
Que... Jo crec fermament, perquè ho he constatat, que l'univers és infinitament intel·ligent. O sigui, ja en podem parlar un altre dia de per què és intel·ligent. És demostrable. Això és perfectament.
Ah, molt bé. O sigui, ja és verificable, com diria l'Assumpció.
És absolutament verificable.
Molt i bé. Matemàtic, i mogut per unes lleis.
I aleshores, en aquesta confabulació, si tu estàs en sintonia, el que en diuen el Dharma, seguir el Dharma, els hindús, no? Si tu estàs en sintonia amb l'univers i amb allò que ha de succeir en cada moment, tot va entrant com les peces d'un trencaclosques que clac, 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 i de cop i volta el trencaclosques queda fet. Que vol dir que tens tot allò que necessites. No perquè... no perquè necessàriament et toqui la loteria, sinó perquè van entrant de forma... misteriosa per qui no entén aquestes coses, misteriosa, però gens misteriosa per qui les entén, van entrant els recursos que necessites en cada moment com per seguir desenvolupant el camí que tu has estat cridat a fer.
Jo crec que estareu molt d'acord amb l'Assumpció, eh? Ara escoltarem l'Assumpció Salat, perquè el que ens està dient en Jordi és, si tu no avantposes també, no? Si ho entenc bé, sí. Ens estàs dient, si tu no avantposes també els teus interessos fruits de l'ego o els teus anhels, que de vegades poden no ser els que tu vols.
Tu em parles d'una empresa. Una empresa ha de tenir clara la missió. Si la missió no inclou un servei a la humanitat, és una mala missió, que no aconseguirà que hi hagi gent que vulguin treballar en aquella empresa perquè no els hi ressonarà. En canvi, si tu dius, no, nosaltres estem aquí, el que fem és, escolta, mira, fem unes mascaretes que serveixen molt bé per a la gent i tal i qual, i farem les millors mascaretes, que siguin més transpirables, etc etc, perquè la gent sigui feliç. En aquesta empresa és molt fàcil que hi entri la gent. I a tu és molt fàcil que t'arribin els recursos perquè aquesta tasca que t'has posat en la vida la puguis tirar endavant.
Val, però potser la persona vol ser professora de ioga a Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, no?
Vilanova,
situ, sí, casa d'en Jordi Griera, eh?
Per exemple.
I resulta que no, que al final el que la vida li està dient, és un exemple que hem comentat unes quantes vegades amb l'Assumpció Salat en anteriors programes, és que no ha de fer de professor de ioga a Vilanova i la Geltrú, sinó de professor d'educació física, per exemple, mm-hmm. No?
Sí, sí.
És a dir, i gràcies a això, després venen els recursos econòmics.
Exacte. O sigui, la primera cosa que un ha de mirar és quins talents tenia jo de petitet. Això és el millor indicador, perquè moltes vegades ens hem posat a fer coses perquè el pare ens ha dit que això convenia, perquè els mestres, perquè vaig estudiar la carrera de químiques i després resulta que vaig trobar feina a l'electrònica i em vaig dedicar a l'electrònica, però l'electrònica no era el meu camí perquè el que jo volia era fer químiques. No? Doncs totes aquestes coses, aquests desajustos, la vida ens orienta a base de disgustos. A base de dir-nos, mira, per aquí no va, pam, castanya per aquí, pam, castanya per allà. I les castanyes hem de dir, namasté, et saludo, castanya. Busquem per on és però és el desllorigador de la meva vida.
Sí, eh? Els senyals van arribant, no? Assumpció.
Sí. La idea seria, quan jo aquesta vida vull fluir amb aquesta vida i vull aconseguir que aquests indicadors que abans hem citat o els que tu has citat ens vagin bé, jo he de conèixer l'ordre de la vida. A mi m'agrada parlar de l'ordre i de les lleis de la vida. Jo he de fluir amb la vida, però quan fluiré bé amb la vida? Quan conegui ben bé qui són aquestes lleis? Jo al llarg del meu camí, anant estudiant, he anat descobrint algunes d'aquestes lleis. Entre elles, i primordial, la llei de l'evolució i la llei de la correspondència. També podríem parlar de la llei de l'amor, de la llei de la polaritat, de la llei de l'harmonia, de la llei de la natura. És a dir, hi ha moltes lleis i moltes subllei. La llei de la causa, la llei de l'efecte, la llei del dos, la llei de l'advertència. Aquí ens podríem anar detallant una a una moltes d'aquestes lleis. Clar, quan tu comences a entendre com funcionen aquestes lleis, és molt més fàcil que comences a circular per la vida amb menys entrenadors, amb menys entrenaments i amb menys castanyes. Però quan tu has d'anar redescobrint la roda i a través de la castanya aprendre quina és la llei, doncs aquí desgastes energia i material. Per què has de reinventar-ho? Per què no acudim a una formació o unes classes que ens ensenyin clarament quins són aquestes lleis, com funcionen i com les puc seguir i com puc orientar-me gràcies a elles? Quan jo aquestes lleis les començo a tenir clares, no em fa falta tocar o tocar-me i entreposar amb aquell fre que em posa la vida. Llavors, per exemple, nosaltres venim aquí a evolucionar. La llei de l'evolució no sempre té a veure amb els talents. Hi ha persones que des de petit senten un talent per la música, però com que venim aquí a evolucionar, la vida no ens facilita que puguem viure d'aquell talent, que és allò que a nosaltres ens agrada i que és aquell somni, aquesta frase del coaching, persigue tu sueño, aquell somni que nosaltres... Bueno, ho dic en castellà sí, perquè sí. És que s'ha posat molt de moda, no? Persegueix el teu somni. Doncs no, a vegades jo veig que perseguint el meu somni em topo amb la castanya. Quantes persones han deixat una feina per posar-se en el món del coaching o en el món de la música o en el món del teatre o en el món de la pintura? Per què? Perquè una cosa és el talent, que ja ve de la meva consciència i és un aprenentatge que potser ja tinc fet, i l'altra és la evolució que vinc a fer aquí a la Terra, a l'escola de la vida. I com que vinc aquí a aprendre, a vegades la vida no m'està facilitant el que jo pugui treballar o viure o dedicar-me a allò que a mi m'agrada, sinó que m'obre les portes a d'altres funcions o a d'altres feines o a d'altres accions que no m'agraden massa, que al meu ego no li agraden, perquè a l'ego li és fàcil fer allò per lo que té talent, saps? Que a l'ego no li agraden, però que per llei és bo que digui sí. Perquè si jo vaig dient sí, vaig aprenent, a poc aniré arribant a resultats d'abundància, de benestar, i potser, per què no, a acabar amb aquell talent que al principi la vida em negava, però que després, per haver passat per la funció i l'aprenentatge, la vida m'hi obrirà les portes.
Jordi?
Potser faria un matís amb això. És a dir, una cosa són els talents i una altra els desitjos. Un diu, jo vull ser músic, però en realitat no té talent per la música. Però... degut a que el pare és músic o el que sigui, té aquest desig, o un desig de superar-se i de ser algú en el món, no? I creu que serà algú en el món, que tots ho volem, tenir una identitat que tothom ens respecti i ens valori, doncs ho farà a través d'un cert camí. Però si examina amb atenció el seu talent, de veritat, el talent autèntic no m'enganya. El Messi... no podia haver fet una altra cosa que jugar a futbol. No, és que s'hagués equivocat.
Però Jordi, aquí això, ho hem parlat en algun programa i és una cosa que a mi m'ha fet molt pensar. Per què hi ha persones que tenen un talent brutal, brutal, com a escriptors, com a futbolistes, com a cantants, jo a vegades inclús quan veig aquests programes de televisió, per què aquestes persones que tenen un talent brutal la vida no els obre les portes a viure d'aquest talent? I no els permet ser com un Messi. No, hi ha vegades que hi ha persones que tenen un gran talent i unes grans capacitats i la vida no els hi obre les portes. Observem, observem, observem.
Sí, però potser no els hi obre les portes per tornar-se rics, però els hi obre les portes de que... un Mozart, per exemple. Mozart havia de fer música, no podia fer una altra cosa.
Sí,
era el seu talent.
Sí.
Ara, va ser pobre tota la vida.
Bueno.
Perquè, i això què vol dir? Que perquè era pobre no havia de fer música? No. Ell havia de fer les dues coses, música i comprendre i viure i gaudir de la pobresa. I jo crec que va ser capaç de gaudir de la pobresa mentre fes música.
I per què, en lloc de gaudir de la pobresa, és una altra reflexió, no diem que sí a la vida des de la humilitat i si ens tanca les portes a poder viure del nostre talent, vivim d'allò a lo que sí ens obre les portes i observem, comprovem i verifiquem que quan vivim d'allò de lo que ens obre les portes, comencem a aconseguir recursos econòmics que ens permeten viure amb més tranquil·litat i benestar i després, en les nostres hores lliures, ens dediquem a fer de músic, a fer d'artista o a fer d'allò que és el nostre talent. Això és la llei de l'evolució.
Bé, això jo crec que no tots tenim el talent d'un Messi o d'un Mozart, però el mateix Mozart es va trobar amb un Salieri que li donava diners, o sigui, ell estava a la seva feina, la música, i els diners li van arribar suficients com per viure. Així,
aquí,
aquest és el punt.
Sí, però aquí sempre hem de jutjar que... individualment, perquè a vegades hi ha persones que aconsegueixen allò que volen, però quan s'ho miren a si mateixes diuen el preu que he pagat per aconseguir viure d'allò que realment m'agrada ha estat molt alt. Això és només experiència personal. Quan jutgem amb una altra persona sempre tenim molt risc d'equivocar-nos. És a dir, tu has de mirar si treballar i viure d'allò que realment t'ha agradat realment t'ha compensat o has pagat un preu molt alt. No, la vida t'ho deixarà fer, però potser el preu que pagaràs és molt elevat.
Assumpció, jo crec que això cadascú s'ho sap.
Ah,
I no podem parlar
jutjar.
Nosaltres per un altre, no?
No
cadascú
no
sap si realment haig d'estar amb això o haig d'estar en un altre lloc.
Però una vegada aquí...
Però hi ha molta gent que tenen més d'un talent.
Sí.
I que aleshores potser no és aquest, sinó que potser és l'altre.
Sí, però hi ha persones que acaben vivint del seu talent. L'altre dia m'ho trobava, una companya meva em deia, diu, mira, a mi m'agrada l'acupuntura, m'agrada el qigong, i porto més de 4 anys vivint i treballant de l'acupuntura, del qigong i tal. Diu, però el preu, l'esforç que em suposa per guanyar-me 1.000 euros al mes és tan elevat que no em compensa. Sí que és el que m'agrada, però he decidit que és millor ara posar-me en una feina, en vez de treballar pel meu compte, amb tot això, posar-me en una feina més segura, amb la que m'estic preparant, en aquest cas d'auxiliar d'infermeria. I després, quan tingui aquesta feina que em donarà més estabilitat i jo em sentiré més bé, també em dedicaré a l'acupuntura i al qigong, perquè el preu que estic pagant per només dedicar-me a allò que m'agrada i que és talentós en mi, no em compensa.
Però és que no és segur que el que t'agrada és allò que tens més talent, eh? Compte. Si aquesta persona fos la que millor fa qigong en el món, parlem-ne, aleshores sí que té un talent. Però que una cosa que és perquè a mi m'agrada això... no és segur que sigui l'indicador i crec que és en aquest punt que és on coincidirem, on trobarem el que estem dient el mateix.
Molt interessant aquesta conversa que ha acabat, com ens queden 3 minuts, derivant cap al talent i fins a quin punt en podem viure, no? De les nostres potencialitats i desenvolupar-les amb diners i amb abundància econòmica. És molt interessant perquè jo crec que heu dit moltes coses amb molts matisos i segur que
faran pensar.
Sí, esperem-ho, no? En definitiva, el que l'Assumpció Salat recomana és que el namasté es vagi convertint en un hàbit, en una eina que practiquem en tot moment davant de qualsevol persona o situació. D'aquesta manera podrem accedir al que en dèiem abans, al nivell mental superior, un nivell de més llum, de més claredat, aquella en què seria molt bo, diu l'Assumpció, poder-nos mantenir el màxim de temps possible. M'agradaria, com sempre, ja saps que sempre et faig preguntes personals, Assumpció, i t'agraeixo les respostes, que sempre estiguis ben predisposada, que és, i aquesta no és la primera vegada que te la faig, no? Que és com tu, en primera persona, com has anat comprovant que t'anava bé, aquesta pràctica, i com, jo no sé si tu mateixa, a tu mateixa et pots dir que estàs ja força estona al dia en aquesta zona de llum, però una mica com aquests indicadors, com els has anat veient tu en primera persona?
Ja, no els he anat veient. Mira, per posar-ne un de ràpid i així senzill. Jo sempre explico que la timidesa, la vergonya i la inseguretat eren el meu nom, la meva personalitat i el meu ego, diguem així, és el meu ego. Quan jo vaig començar a descobrir aquestes idees de saviesa i aquestes idees de canvi personal, quan me'n vaig anar deslliurant de tot això, vaig veure uns indicadors tan canviants a la meva vida que sempre m'agrada posar l'anècdota de que el dia que me vaig veure davant de 270 inspectors de policia assentats en un hotel i afilerats allà, un darrere l'altre, que jo vaig entrar en aquella sala, me van donar un micro i em va dir, aquí els tens i parla, jo en aquell moment vaig fer com un insight que vaig dir, oh, què ha passat aquí? On està aquella noia tan tímida i tan vergonyosa de les al·luges si de repent estàs aquí? I ho vaig fer amb serenor, amb calma. Jo vaig dir, uau! El canvi és possible.
Resultats o indicadors d'aquesta pràctica namasté. Som més conscients de la nostra reactivitat, comencem a sentir més pau i serenor davant els entrenadors o entrenadores, canvia la nostra actitud també cap als entrenadors o entrenadores, veiem com canvia també l'actitud o el comportament dels entrenadors o entrenadores, o bé ens separem de l'entrenador o entrenadora, no? Com l'aigua i l'oli, i es produeixen sincronies que ens ajuden a desbloquejar l'entrenament. De les sincronies no n'hem parlat gaire, però vaja, en Jordi ja ha al·ludit.
Sí, és que d'alguna manera les coses passen automàticament. Hi ha una cosa que a l'Índia en diuen activitat divina automàtica.
Ah, sí?
Activitat ADA, activitat divina automàtica, que vol dir que les coses passen soles a favor del Dharma. I si tu estàs seguint el Dharma, és a dir, si estàs surfejant per damunt de l'onada, aleshores tot és meravellós, no? L'onada et porta, gaudeixes i...
Són les sincronies,
i la tant. La sincronia és...
És aquest fluid.
És que tot és una sincronia. O sigui, quan vas augmentant la percepció, te n'adones que tot és una sincronia, de que som aquí ara tots tres per una sincronia, per un grapat de sincronies, de coses que han passat, de la nostra història passada que ens ha portat al final a ser aquí.
Hi ha un perquè, hi ha una causa, hi ha un perquè.
Cada un dels oients que ens estan escoltant en aquest moment, hi ha un motiu pel qual ens està escoltant. Hi ha un motiu ben clar, per ell o ella i per nosaltres.
Esperem haver estat útils i haver ofert un programa amb continguts que puguin ser útils. Moltes gràcies, Assumpció Salat,
gràcies.
I enhorabona pel nou llibre Namasté, una actitud davant la vida. Gràcies també a en Jordi Griera i fins aviat.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.